Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
La nit del dilluns 19 d'agost del 1985, el propietari d'un bar de Sabadell i la seva dona estan fent neteja al local. Demà tanquen i marxen de vacances a Andalusia. Ja no hi ha cap client al bar. Sí que hi ha els dos fills del matrimoni, un nen de 5 anys i una nena de 9 mesos. Just abans que baixin la persiana, entren al bar tres atracadors. Porten la cara tapada i escopetes retallades. Hi ha una discussió, una ampolla que vola pels aires, se sent un tret i una persona cau abatuda a terra.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem una història de l'AMPA dels anys 80. En dos capítols coneixerem la història d'una altra vaquilla, un delinqüent que es diu Bernardino Ballester, alias El Nino. És l'home que ara sentireu.
M'he casat a la prisió, he tenido a mi hijo en la prisió, m'he criat a la prisió, he perdido a mi padre en la prisió i jo todavía no he dejado la prisió.
El pare del Nino era un pres a qui no va conèixer. Ell va entrar a la presó per primera vegada amb 16 anys. S'ha fugat una vegada i l'han detingut 17 cops. Una vida sencera a la presó. I quan puntualment n'ha sortit, una vida a la marginalitat. En aquest primer capítol anem 39 anys enrere. Seguirem la investigació de tres crims. Trobarem escopetes de caça retallades, una partida de cartes clandestina, un Seat 1430 robat, heroïna, delators i dues víctimes mortals. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
És l'estiu de 1985. Som a la comissaria de la Policia Nacional de Sabadell. Hi ha hagut un atracament a mà armada en un restaurant de la ciutat. Els agents no saben per on començar, perquè tenen molt poca informació. Avui és dilluns 19 d'agost. L'atracament va passar fa 4 dies, el dijous 15 d'agost. Va ser al restaurant Bellavista. El Bellavista és un local gran especialitzat en banquets. És molt a prop del Santuari de la Salut, a la carretera que va de Sabadell cap a Sentmenat i Caldes de Montbui. Què en sap la policia, Judit Perpinyà?
Que tres homes encaputxats i amb guants van entrar al restaurant gairebé a la mitjanit, quan ja no hi havia clients i estaven a punt de tancar. Els tres lladres van amenaçar el propietari i els treballadors amb un revòlver i una escopeta retallada. Era un dia festiu, la Mar de Déu d'agost, i la recaptació de la jornada era bona perquè hi havia hagut molta clientela. Sense disparar cap tret, els atracadors se'n van endur, segons el propietari, unes 80.000 pessetes. 80.000 pessetes són 480 euros. Vist així, pot semblar poc, però som al 1985 i 80.000 pessetes són dues vegades el salari mínim interprofessional.
A l'amo del Bellavista li va cridar l'atenció que un cop dins el local els tres atracadors van directes al despatx on ell guarda els diners. Un dels policies que està investigant el cas és el comissari principal Manuel Quintela. Aleshores era inspector.
Los compañeros, lógicamente, hablan con las víctimas, con el propietario de aquel restaurante. Y él les dice que el autor cree que es un antiguo trabajador del restaurante, que es cierto que por la forma en que se desarrollaron los hechos sí podía dar la impresión de que conocían aquello.
El propietari ha donat a la policia el nom i el contacte de l'extreballador de qui sospite, però els agents troben que aquesta intuïció és una pista molt prima i, de moment, s'han guardat el nom al calaix. L'amo del Bellavista i els treballadors del restaurant han fet una descripció molt vaga de com eren o com anaven vestits els lladres.
Només recorden que semblaven joves, però no ho poden assegurar perquè duien la cara tapada. Dos portaven mocadors des del coll fins a sota els ulls i el tercer duia un passamuntanyes. Ningú va veure si arribaven i marxaven en cotxe o a peu.
Aquestes són totes les dades que ha pogut recollir la policia. Amb el cas Bellavista encallat des de fa 4 dies, la policia rep l'avís d'un altre atracament a Sabadell. Quan falten pocs minuts per a la mitjanit d'avui, dilluns 19 d'agost, un home truca al 091.
Diu que acaba de veure 3 homes que sortien de robar en un bar que hi ha a la Gran Via i que l'amo del local està ferit. Explica que el bar es diu Oasis i és a tocar de l'estació de Renfe de Sabadell Centre.
Llama la policía, no sé, llama ambulancia y tal. Vio que salían 3 individuos, uno tapado y los otros 2 ni se dio, o sea, no se fijó.
L'home explica a la policia que primer ha vist d'una llambregada 3 homes que sortien corrents del bar Oasis. Després ha sortit per la porta de l'establiment una dona cridant desesperadament. L'home s'hi ha acostat i la dona li ha dit que els havien entrat a robar i havien disparat al seu marit, el propietari del bar. L'ambulància arriba primer que la policia al bar Oasis.
Intentaron pues hacer lo posible por la vida del propietari del bar, pero no lo trasladaron al hospital, pero bueno, ya llegó en el parte médico ya ponían que exitus, no, que estaba ya fallecido.
Els investigadors se n'assabenten poc després d'arribar davant del bar Oasis. La víctima, el propietari del negoci, es diu Juan Manuel Díaz Jiménez, de 30 anys. Els metges expliquen per telèfon a la policia que ha mort dessagnat per un tret d'escopeta a l'abdomen. Davant del bar encara hi ha el veí que ha trucat al 091. Els agents li pregunten si pot descriure els atracadors i si ha vist cap on han fugit.
No nos aportó mucho. Parecían jóvenes y tal, pero no nos aportaba datos o detalles o medio de huida o algo que nos pudiera ayudar. Pero claro, había otro testigo muy importante, que fue la esposa del fallecido, del dueño del bar. Estaba muy, muy afectada.
Aquesta dona de 26 anys està en xoc. Els sanitaris l'atenen durant unes quantes hores i la policia la interroga ja de matinada.
En el moment de l'atracament, al bar hi eren ella, el seu marit i també els 2 fills del matrimoni, un nen de 5 anys i una nena de 9 mesos.
Todo esto ocurrió delante de su mujer y 2 hijos pequeños. Incluso a uno de ellos, más o menos, le intimidaron también los atracadores detrás de la barra para que no se moviera.
La dona explica que aquella hora, minuts abans de la mitjanit, ja sense clients, el matrimoni estava recollint-ho tot i netejant a fons.
Mes de agosto, 20 de agosto, cerraban el bar y se iban de vacaciones. Al día siguiente emprendían viaje para Andalucía, que ellos eran de allí.
Estaven a punt de baixar la persiana del bar i pujar a dormir al pis on viuen, que és a la primera planta del mateix edifici. Aleshores, la dona diu que 3 homes armats han entrat al bar i els han encanonat.
Los 3 individuos llevaban una escopeta, otra escopeta recortada y otro un revólver. Ellos se habían tapado, uno llevaba una manga de jersey que la utilizaba como pasamontañas y los otros 2 compañuelos. ¿Qué hacen? Se dirigen al propietario, le intimidan. El propietario les ofrece cierta resistencia a entregarles la recaudación. Ellos le pedían la recaudación, él les daba 600 pesetas o algo así.
600 pesetas son 3,60 euros.
Pero le pedían más dinero, le amenazaron. Él se intentó defender. En un momento dado, cogió una botella de las de allí del bar, se la lanzó a uno de ellos que le estaba intimidando con el arma, una escopeta recortada. Pues ahí es cuando se produce el disparo.
La dona diu que el tret ha tocat el seu marit, que ha caigut a terra i ha començat a perdre molta sang. Immediatament, els 3 atracadors han sortit corrents del bar. Quan se n'anaven, els ha caigut una cosa a terra.
El revólver, en la huida, con la precipitación, que los hechos se habían complicado, pues se quedó allí, en el lugar de ser recuperados, esa misma noche.
La policia ja ha comprovat que el revólver funciona. Té el número de sèrie esborrat. Saben que no hi trobaran empremtes dels atracadors.
No, porque iban con guantes y nada.
Amb el relat que ha fet la dona de la víctima, els investigadors de seguida detecten unes quantes coincidències entre l'atracament de fa 4 dies al restaurant Bellavista i aquest d'ara al bar Oasis. Els locals estan a uns 2 quilòmetres de distància. Els han atracat a la mateixa hora, gairebé a la mitjanit, just abans de tancar, quan se suposa que la caixa és plena. En tots 2 casos eren 3 atracadors armats i les armes també són molt similars.
En Bellavista llevaban una escopeta recortada y un revólver. Aquí llevaban 2 escopetas recortadas y un revólver. Es decir, todo pintaba que era la misma gente. Era un establecimiento de hostelería también. Es decir, era fácil de conectar, vamos.
Però per la policia, el detall clau que connecta tots 2 casos és la indumentària dels atracadors. Concretament, una peça de roba força peculiar que els testimonis dels 2 atracaments han descrit de la mateixa manera. Us recorden el comissari Quintela, que heu anat sentint, i un altre dels investigadors del cas, l'inspector en cap de la Brigada Judicial de Sabadell i membre del grup d'atracaments, Alfredo Rubio.
El mismo pasa montaña los dos atracos.
Sí.
Una manga de jersey cortada, de color azul,
sí,
la
sí,
utilizan
sí.
los dos atracos,
sí,
en,
sí,
las dos,
sí.
en los dos hechos.
Utilizan eso y utilizan el pañuelo, que tampoco
bueno, sí,
era...
Els investigadors creuen que l'home que duia el passamuntanyes blau de fabricació casolana és el mateix a tots dos atracaments, i els dos acompanyants, els que duien la cara mig tapada amb un mocador, també.
Cualquier medio que dificulte el reconocimiento ya es válido. Se ha utilizado pues la media, el pasamontañas, el pañuelo. Pañuelo no tanto.
Es más cómodo para ellos, más rápido, porque un pasamontañas, una media. La mitad de mi vida profesional en el grupo de robos con intimidación, el grupo de atracos. Y veías de todo, pañuelos, pasamontañas, mangas de jersey. Entonces es la comodidad del encuentro. Tú una media que tardas en ponerte, pero un pañuelo te lo subes a la nariz y te tapa la mitad de la cara. Entonces, bueno, son querencias de cada protagonista, cada atracador, cada delincuente.
Sí, a ver, la verdad es que tenía toda la pinta, toda, de que el atraco de un sitio y otro tenía que ser, había sido cometido por los mismos.
El veí que ha avisat de l'atracament a l'Oasis no sap cap en quina direcció han fugit els lladres. La policia ni tan sols sap per on ha de començar a buscar testimonis de la fugida.
Había un testigo, pero prácticamente como si no lo hubiera, porque no había visto nada. No había huellas, no había cámaras, no había nada, de nada, que nos pudiera ayudar a resolver aquel tema. En fin, lo teníamos en un principio muy crudo.
L'endemà de l'atracament a l'Oasis, el dimarts 20 d'agost, els policies es veuen perduts i decideixen estirar l'únic fil que tenen, aquell que havien descartat al principi per massa prim. Us en recordeu que el propietari del Bellavista havia assenyalat un extreballador seu? Doncs trauen el nom que havien desat al calaix i demanen al jutjat escorcollar la casa d'aquest home. Quan aquest home els obre la porta, els policies li pregunten on era en el moment dels dos atracaments.
L'extreballador del Bellavista explica que tant la nit del 15 d'agost com la del 19 d'agost era en un altre lloc i ho acredita.
Presunto autor de los hechos que después resultó no ser.
Els policies no tenen cap sospitós i decideixen tornar al lloc dels fets. Ha passat un dia i mig des de l'atracament a l'Oasis. Som al matí del dimecres 21 d'agost.
El Oasis està debajo de un bloque de viviendas muy, muy grande. Recuerdo que fuimos puerta por puerta preguntando y al final, después de mucho insistir en unos sitios y otros, conseguimos hablar con un vecino. Y dice, sí, sí, yo escuché un golpe muy fuerte, se refería al disparo, y me asomé a la ventana. El Bar Oasis está en la Gran Vía de Sabadell, pero estos bloques de viviendas por la parte de atrás dan a la calle Covadonga. Él se asomó por esa parte y vio cómo salía un coche a una gran velocidad y hacía un giro a la izquierda desde donde él lo veía, a la dirección de huida, que era muy claro que iban en esa dirección, de allí se podían haber ido a... En fin, ya sabemos lo de los caminos de Roma, ¿no? Es así, pero lo cierto es que la dirección que toman es de huida hacia esa barriada, que es Torre Romeu de Sabadell. Entonces, esto, Torre Romeu. Hombre, eso había que mirarlo bien mirado.
El comissari ja sap on vol començar a investigar.
Bueno, Torre Romeu es una barriada, es un distrito de Sabadell, digamos, de las afueras, sobre un montículo. Yo creo que es un barrio que se ha modernizado mucho, que ha mejorado mucho desde el punto de vista urbanístico y en todos los sentidos. Pero en aquel tiempo no era un barrio excesivamente conflictivo, pero sí era barrio de residencia de unos cuantos delincuentes con antecedentes importantes. De hecho, había algunos complicados.
El comissari Quintela vol mirar ben mirat si els atracadors poden ser veïns de Torre Romeu.
Si es gente de allí, tienes que hablar con la gente de la barriada que conoce bien a la barriada, la gente y tal.
Aleshores el comissari fa memòria i se li acut una porta on anar a picar.
Pues ahora vamos a ir a ver a una persona de esa barriada, con la cual habíamos tenido una experiencia anterior policial, es decir, era otro delincuente. Bueno, se le había atendido bien, se había dado un trato, pues, como todo el mundo, correcto, porque la relación policía-delincuente... no sé cómo decirlo, a veces es, bueno, hay una buena comunicación y ellos tienen sus códigos. Y cuando te están agradecidos por algo, pues a veces te lo devuelven. Yo sé que meses antes este hombre había estado detenido, se fue muy agradecido del trato. Trato nada, porque era el trato personal, el, pues a lo mejor de invitarle a un café, a una botella de agua, mientras charlabas con él de cosas. Pero se había quedado muy, muy agradecido. Había salido de prisión no hacía mucho tiempo, tenía mucho miedo de volver y debió pensar que por el trato que se le había dado, por eso no iba a ir. Pero es que no iba a ir porque no le tocaba, no, no tenía que volver. Pues eso, con este compañero, después de hablar con el vecino, digo, pues nos vamos a ir a ver hasta a este hombre.
El migdia del dimecres 21 d'agost, el comissari i un altre policia truquen a la porta del pis on viu aquest, diguem-ne, delinqüent agraït.
Voy a ver a este hombre, le digo, fulano, ¿ha habido un atraco? ¿Sabes algo? Me dice, sé algo. Dentro de media hora nos vemos en un sitio. Bueno.
I al cap de mitja hora, efectivament, en un lloc que el comissari no en revele, es troba amb el delinqüent agraït. Sense gaires preàmbuls, aquest home li diu que l'atracament a l'Oasi l'han fet dos nois que viuen o que freqüenten el barri de Torre-Romeu. Diu que un és Pedro Mimbrero i l'altre Bernardino Ballester, aquest últim conegut amb l'àlies del Nino. Els policies saben que el delinqüent agraït els podria estar enganyant, però se'n refien i el tenen per un home molt ben informat del que passa a Torre-Romeu. Al comissari li sona un dels dos noms.
Pedro Mimbrero Rubio, de 21 anys i nascut a Sabadell, el té fitxat la policia.
Algún robo con intimidación. Mira, el Pedro ya sí tenía con nosotros nada, un par de, nada, tres detenciones, tampoco tenía mucho.
De l'altre nom, el Nino, la Policia Nacional de Sabadell en sap menys coses.
Tenía un antecedente, no era conocido para nosotros, un tema de un hurto.
Empezaba.
Sí, estaba empezando, era chico joven.
Quan el busquen als arxius policials, veuen que Bernardino Ballester Corrales té 17 anys i va néixer a Manresa, i que l'any passat el van detenir a Barcelona per un furt i el van condemnar a 4 mesos de presó.
La Policia Nacional de Sabadell en senten a parlar ara per primer cop, però l'acabaran coneixent molt bé. El comissari Quintela, satisfet amb els dos noms que li acaben de donar, comença a pensar com detenir-los, i de seguida es veu a venir un problema. Si no saben res del Nino, on el poden buscar? El comissari ho planteja a l'home que li ha donat els noms i ell, novament, s'ofereix a ajudar la policia.
Bueno, pues esa misma noche ya preparamos un operativo en un club de Alterne, en Paret del Vallès.
El comissari, acompanyat de més agents, tots de paisà, se'n va en aquest prostíbul de Parets. El delinqüent agraït és a l'interior del local. Els policies veuen que en un moment determinat ensopega amb un noi. Ho ha fet expressament. És el senyal que han pactat perquè el comissari identifiqui Bernardino Ballester, el Nino. Minuts després, els agents detenen el noi, que els deixa fer sense oposar-hi gens de resistència. No és conscient que un home l'ha delatat. Mentrestant, aquesta mateixa nit, un altre equip d'investigadors intenta trobar Pedro Mimbrero per la zona on viu.
Lo localizamos en las inmediaciones de su domicilio, ahí en la barriada de Torre-Romeu.
Pedro Mimbrero també es deixa detenir sense resistir-s'hi. La policia trasllada els dos detinguts cap a la comissaria en cotxe i en el trajecte, el Nino i Pedro Mimbrero parlen amb els agents.
Confiesan los hechos, tanto el atraco del bar Oasis como el de Bellavista.
No només això, sinó que els dos detinguts donen la informació que encara li falta a la policia.
Enseguida nos dijeron quién era el tercero. Después de detener al Nino en Paredes del Vallès, ahí en la barra americana esta, y haber detenido a Pedro en el Torre-Romeu, fuimos a buscar a casa del tercero, que era uno que apodaban el Pelas.
Manuel Pérez el Pelas.
Els dos detinguts han explicat a la policia que Manuel Pérez el Pelas també viu al barri de Torre-Romeu i els han donat l'adreça.
Fuimos a su casa de madrugada, a las 5, por ahí de la madrugada. Llamamos a la puerta, nos abren los padres la puerta. Nos pareció muy buena gente, esa familia. Nos invitaron a pasar. Este hombre estaba durmiendo en una habitación con otros hermanos. Y me acuerdo que cuando lo despertamos, se despertó sobresaltado, diciendo, Nino, Nino, ¿qué pasa, qué pasa? Ni estaba el Nino ni nada, pero quiero decir que en su conciencia debía estar pues lo que acababan de cometer 48 horas antes.
Se l'enduen detingut i el busquen als arxius policials.
Té 26 anys i va néixer a la província de Sevilla.
Era un tío prácticamente blanco, que decimos nosotros, cuando no tienen antecedentes o tenían otra tontería. No era gente conocida. El Pelas pues era un tema de la mili.
Era desertor.
Uno que no se ha presentado en la mili.
No se ha presentado en la mili, en un permiso, bueno, pues sí. Lo que antiguamente se llamaba deserción.
Manuel Pérez també confessa de seguida haver participat a tots dos atracaments i admet que un dels dos locals el coneixia especialment bé.
És el que havia sido el trabajador del restaurante Bellavista.
El propietari del restaurant no anava desencaminat quan deia que el lladre havia de ser per força un exempleat seu.
El testigo nos había dado una información buena, por una parte, pero se equivocado de persona.
Les tres detencions s'han fet 6 dies després de l'atracament al Bellavista i 2 dies després de l'atracament a l'Oasis. Els tres arrestats a comissaria relaten els fets davant dels investigadors.
El modus operandi que tenien ells pues era buscar un restaurante donde pensaban que había dinero, esto sí lo comentaron en sus propias declaraciones, pensaban que había una recaudación de importante. Nada, pues se encapuchaban previamente, se tapaban el rostro, se habían hecho con unas armas.
El Nino diu que ell era el del passamuntanyes fet amb un tros de màniga blava, la peça que ha permès a la policia connectar tots dos casos. Fins aquí, el relat dels atracadors i el del propietari del restaurant concorden. Les divergències arriben a l'hora de xifrar el botí.
De Bellavista, 40. Uno de ellos habla de 70-80.000 pesetas, sí. Pero el dueño habla de más y alguno de los detenidos habla de menos de las 70-80 en el reparto, que es lo que no me salían a mí las cuentas. Y esto no sé, en otras ocasiones ha ocurrido, ¿eh? Muchas veces, yo no sé aquí lo que ocurrió, pero muchas veces lo que pasa es que el atracador que coge el dinero a la hora de repartir tampoco es honrado con sus colegas, ¿eh? Yo cuando he leído las diligencias me dio esa sensación, porque nos llevamos tanto si tocamos a no sé qué. Y yo digo, esto no cuadra, ¿eh? O sea que aquí un dinero se ha perdido en el camino.
La policía els pregunta per l'atracament al Bar Oasis.
Tenían un vehículo robado previamente, un 1430, creo que era de color verde. Entonces, ahí se produce el disparo. Entre la calle Gran Vía y la calle Covadonga, donde tenían el vehículo, hay un pasaje que comunica. Y entonces salen huyendo para ahí y se van en el coche.
Els investigadors volen saber on són les armes i on és aquest SEAT 1430, o com diu el policia, el SEAT 1430, de color verd, robat. Els detinguts declaren que de cotxes en tenien més d'un.
Las armas, los mismos detenidos nos indicaron dónde las tenían escondidas en el campo, nos condujeron a ellas, se recuperaron las armas, se recuperaron los pasamontañas, los vehículos también, se hizo alguna inspección ocular en los vehículos, se encontraron huellas de ellos.
Pel que fa a les armes, això és el que aconsegueixen esbrinar.
El revólver no nos dicen de dónde ha salido. Ahí protegen a alguien, a quien no querían implicar ya más. Bueno, nos quedamos sin saber de dónde había salido aquel revólver, que además tenía la numeración borrada, pero las otras armas sí que pudimos identificarlas, procedían de un robo en una vivienda. Habían entrado y se habían apoderado de dos escopetas de caza. ¿Qué hacen después? Pues las recortan, procedimiento más o menos habitual.
Som a l'any 1985. Molts atracadors porten escopetes de caça retallades.
Porque una escopeta de caza tiene un cañón muy largo, abulta mucho. Una escopeta recortada son 40-50 centímetros como mucho. Es mucho más manejable, cómoda y fácil de ocultar.
La culata normalmente es de unos 30 centímetros. La recortan a modo de mango de pistola o revólver.
Sí, escopeta de cañones recortados, nunca se dice y culata recortada, pero es la verdad.
Claro, lo principal es esconderla. Que vayas con una cazadora, porque si no tendrían que llevar, como antiguamente en el oeste, como juntan las gabardinas, los guardapolvos, para guardar el rifle.
Encara que estiguin retallades, la munició és la mateixa.
Sí, son cartuchos de caza.
El cartucho se abre, se expande su salida y le tuvo que destrozar el lateral y el derecho del abdomen, pues estaba sangrando, bueno, que no aguantó llegar al hospital, la víctima.
Un dels tres detinguts, Pedro Mimbrero, confessa que ell va ser l'autor del tret que va matar el propietari del Bar Oasis. Mimbrero diu que l'arma se li va disparar accidentalment.
Yo no lo vi, pero también es muy habitual, insisto, no lo vi, no puedo afirmar nada. Casi todas las muertes para el homicida son un poco sin querer, es decir, yo no quería esto, pero le apuñalé, pero fue porque me tropecé y le clavé. En este caso, es verdad que el dueño se resistió, por lo menos no hacía lo que ellos querían con tanta facilidad, y que en un momento dado cogió una botella y se la lanzó a Pedro, que es el que le estaba intimidando más cerca. En su declaración lo que relata es que fue el propio impacto el que provocó el disparo. Bueno, esta es una versión. Otra puede ser que la reacción ante el botellazo es decir ¡pum! Y ahora disparo yo, no sé. Si es el impacto de la botella en la escopeta la que provoca el disparo o és el dedo el que aprieta el gatillo, pues no quedó claro.
Malgrat aquest dubte, la policia dona per resolts tots dos casos. Quan el comissari Quintela tanca les dues carpetes per enviar-les al jutjat, és molt conscient que no hauria pogut fer aquest gest si no fos per l'ajuda del qui n'hem dit el delinqüent agraït.
Esta persona que sí que te pone un poco sobre la pista. Esto ha pasado mucho tiempo, esta persona ha fallecido, si no igual no había contado la historia como la he contado.
Es una persona agradecida.
Eso es, sí. Un agradecimiento que a mí me supo a gloria, pero que sí, yo creo que era desproporcionado. O sea, que yo no le hice ningún favor para que él me hiciera uno tan grande. Es una consecuencia de un trabajo policial anterior, ¿no? De esa relación con los delincuentes que siempre existe, que esto muchas veces no trasciende, pero muchas veces pues les ayudas, incluso pues con algo económicamente, te vienen a decir, oye, estoy muy mal, y les das algo para un bocadillo y esas cosas. Bueno, eso forma después parte de su mentalidad, de su código, y a veces son agradecidos. Y esta es una historia de agradecimiento que a mí me
y en aquella época estupenda. El tabaco nos hacía mucho beneficio. Cara a los detenidos.
Som als anys 80. L'heroïna fa estralls.
Un cigarro en un momento dado, con el mono que tenían, les tranquilizaba mínimamente. Porque siempre los llevábamos al médico y estábamos con rohinoles, o sea, para que pudieran dormir por la noche tranquilamente.
El rohipnol, de què parla l'inspector, és el nom comercial d'un medicament d'acció ràpida contra l'ansietat i l'insomni, amb efectes anestèsics.
Entonces, en un momento dado, cuando estaba hablando con ellos, el ofrecerles un cigarro, eso era un mundo para ellos, abría el cielo. Que se sienten muy agradecidos en estas ocasiones.
Crims. Amb Carles Porta.
Crims reals a Catalunya Ràdio.
Tots tres detinguts ingressen a presó preventiva.
Mimbrero i Pérez a la Model, El Nino a la presó de joves del barri de la Trinitat de Barcelona. Recordeu que té 17 anys, és menor d'edat civil, però som al 1985 i la majoria d'edat penal són els 16 anys.
Els jutgen 2 anys després dels fets, el 1987, i els condemnen. La notícia surt al diari Avui.
La secció tercera de l'Audiència de Barcelona condemna Manuel Pérez Torres i Pedro Mimbrero a passar 21 anys cada un a la presó per haver comès els delictes d'atracament amb homicidi, utilització il·legítima de vehicle i tinença il·lícita d'armes. El tercer condemnat, Bernardino Ballester, l'imposen un càstig de 7 anys perquè consideren que no va participar en l'homicidi i, a més, era menor d'edat.
Avui ja no existeixen ni el restaurant Bellavista ni el bar Oasis.
El Bellavista el van enderrocar. Ara, allà al costat, hi ha la protectora d'animals de Sabadell. I el bar Oasis, de la Gran Via de Sabadell, ha canviat de mans. Ara és un kebab que es diu Pita Bar.
L'inspector Rubió encara no sap que amb un dels condemnats per aquests dos atracaments, Bernardino Ballester, àlies El Nino, s'hi haurà de veure les cares unes quantes vegades més. Acaba de començar una llarga història del gat i la rata. Situem-nos ara 2 anys després de la sentència del Bellavista i l'Oasis. Som a la primavera de 1989 a Barcelona. A les 3 de la matinada del divendres 12 de maig, la Policia Nacional rep l'avís que un home ha mort a trets en una partida de cartes clandestina.
Este tipo de partidas, por supuesto, no son legales, tratan de que la policía no nos enteremos de dónde se ubican, cambian habitualmente de sedes, entonces no son casinos al uso, por supuesto. Todo lo que no estuviera en casinos es juego ilegal. Entonces, de aquellas, pues efectivamente había partidas ilegales. ¿Quiénes las organizaban? Pues grupos de, no delincuentes, pero bueno, en principio gente de Lampa, que tenía sus reglas, tenía sus comisiones, daban sus permisos a quién sí y a quién no para organizar este tipo de partidas. Siempre había alguien de estos grupos organizados vigilando la partida, porque efectivamente ha habido muchos atracos a estos tipos de partidas, porque había mucho dinero en la mesa de las partidas, se jugaban muchos millones.
El tiroteig que ha acabat amb la mort d'un home ha passat a l'Eixample, al Club Messina, 2 travessies per sobre de la Sagrada Família.
Calle Córcega, en su número 516, segundo piso, es un club que de diario y normalmente, en horario normal, se dedica a dar clases de flamenco, sevillanas y demás. Es un club social, por decirlo de alguna manera. y por las noches, al estar vacío, en esos momentos había una partida de cartas, conocida en aquella época como La Señora, que es una especie de póker.
La Señora és un joc de cartes similar al blackjack que es juga en baralla anglesa.
La policia se'n va de seguida al Club Messina i troben un home mort estès a terra, ensangonat.
Ben le tenía dos disparos, uno en el hombro y el otro en el pecho.
Dins el local, al costat del cadàver, hi ha 8 persones que asseguren ser testimonis presencials dels fets. Són els que han trucat al 091. Amb ells, la policia intentarà identificar la víctima i reconstruir què ha passat. Primer interroguen una dona, es diu Teresa, i explica que és allà perquè l'han contractat per fer de cambrera durant la partida.
La dona explica que fa una mitja hora dos homes han entrat al local i han demanat uns combinats. Ella els hi ha servit i aleshores s'han posat a parlar amb el noi que feia de porter de la partida. La cambrera diu que la víctima és aquest noi, el porter.
Hay una especie de barrita de bar allí en el club y se ponen a tomar unos cuba libres y están hablando con un tercero, que posteriormente sería la persona fallecida, el alemán de 25 años de edad. Alemán, alias el alemán, porque había nacido en Alemania. Entonces, nosotros creemos, por uno de los testigos de los hechos, una señora camarera de la partida, que podría tratarse de el portero de esa partida, el que estuviera cuidando de que nadie ajeno a la partida entrara allí y causara, pues bueno, un atraco, un robo o cualquier tipo de jaleo. Nosotros suponemos esto, porque los dos autores de los hechos se quedan hablando con él simplemente. Y en un momento dado, una discusión acalorada con el alemán, pues se sacan las armas y se escuchan tiros, disparos. El alemán cae al suelo, un charco de sangre, y los otros dos salen corriendo del lugar.
La cambrera diu que els dos homes que han entrat portaven pistoles i que li ha semblat que tots dos han disparat, no sap si dos, tres o quatre trets contra l'alemán.
Els altres 7 testimonis que els investigadors troben al local s'identifiquen com el president del Club Messina, l'organitzador de la partida i amics de l'un i de l'altre.
Hi havia molts testigos, alguns lograron largarse de la partida, però quedaron por allí el presidente del club y algunos amigos de este señor presidente y el organizador de la partida también, que estaba allí en el lugar, tal Pucci. Le llamaban el Pucci, porque apellidaba Pucci, y bueno, pues comentaba eso, que estaban allí jugando y tal, partida de cartas con la gente y demás, que había llevado a varios amigos que les colaboraban con él, un tal el Colchón, otro se llamaba el Tango, otro el Ojito, todos tenían apodos. Después había otros dos o tres más, quiero recordar, pero ya son nombres normales, Juan, el Manolo y tal.
L'organitzador de la partida, conegut com a Pucci, és qui ha avisat de l'homicidi i està col·laborant amb la policia perquè no tem cap càstig important. El joc il·legal és una infracció administrativa i sap que, com a molt, li poden precintar el local i confiscar-li la taula de joc i les fitxes.
L'organitzador de la timba i els seus amics refermen el relat que ha fet la cambrera. Tampoc estan segurs de qui ha disparat i de quants trets hi ha hagut. Confirmen que la víctima és un noi conegut com l'alemán que feia de porter i afegeixen dues coses més.
Diuen que després del tiroteig, a la sala del bar, els dos homes no han marxat de seguida, sinó que un d'ells, abans de fugir, ha entrat un moment, pistola en mà, a l'habitació on hi havia els jugadors.
Entra en la habitación donde se estaba celebrando la partida de cartas y amenaza ahí a todo el personal que había, 8 o 10 personas, de que no se movieran, no dijeran nada y que se tranquilizaran, que no lo siguieran. Y no dijeran nada a la policía, por supuesto.
La segona cosa que afegeixen aquests testimonis és que d'atracament no n'hi ha hagut. L'home que ha entrat a la sala de joc per amenaçar els jugadors no ha agafat els diners que hi havia sobre la taula.
Pues parece que por lo menos habría 1 millón de pesetas en lo alto de aquella época.
1 milió de pesetes són 6.000 euros.
La policia ha començat a registrar el Club Messina i ha trobat de seguida una pistola al terra de la sala on hi ha la barra del bar. Se l'enduran per buscar-hi empremtes, però ja sabem que no és l'arma del crim perquè és simulada. Pregunten als testimonis que estan interrogant si la pistola és d'algun d'ells. Tots diuen que no i que no saben qui la portava. Els investigadors creuen que se la podien haver deixat els dos agressors o que podria ser de la mateixa víctima.
Al ser portero de una partida d'esta enjundia, tuviera también un tipo de arma, no real, pero pues para poder intimidar a cualquier pesado que viniera allí a la partida, por lo que fuera, atracar o tal y demás. Podría ser d'ell perfectamente.
Ja heu sentit que els testimonis han parlat d'entre 8 i 10 persones jugant la partida dins d'una habitació del pis a porta tancada. Però admeten que en el moment dels fets al Club Messina hi havia més gent, gent que ha fugit just després del tiroteig.
Teresa comenta que había unas 25 personas y, hombre, imagino que a lo mejor, claro, hay gente pululando, entrando y saliendo, porque los 25 no creo que estuvieran todos en la timba. Entrarían, saldrían y tal.
Els investigadors fan aquesta deducció perquè saben com funcionen aquestes timbes clandestines.
Estamos hablando de partidas que duran días, semanas. Incluso se ha comentado que alguna partida de la señora había durado hasta 40 días. No quiere decir que una persona esté las 40 días allí, pero bueno, la partida en sí no se interrumpe, entran unos, se ponen otros, salen, dormirán un rato, comerán, se drogarán, vuelven, así durante 40 días. Los viejos de la época comentan que se han llegado a jugar vehículos, casas, incluso mujeres. Se oye de vez en cuando, hasta la mujer se jugó, el tío este y tal, lo perdió todo. Y bueno, nosotros hemos intervenido en numerosas ocasiones partidas ilegales y ahí los montantes de dinero que podría haber en lo alto de la mesa pues eran muy, muy suculentos y muy, muy grandes. Normalmente estas mesas son redondas y tienen una ranura en el centro y cada partida había que meter 1.000 o 5.000 pesetas para empezar a jugar la partida. Esas son las comisiones que se llevaban los organizadores de las partidas. Entonces los organizadores de partidas siempre tenían que ir a este tipo de clanes a pedir permiso para organizar la partida.
La policía interroga un altre empleat habitual en aquestes timbes.
Había un guardacoches en la calle, que era el que aparcaba los vehículos a la gente que venía a la partida.
La declaració que fa l'aparcador de cotxes la mateixa nit dels fets serà decisiva per la policia. Explica que era al carrer i que ha vist arribar i marxar els dos agressors en un cotxe que conduïa un tercer home. Diu que aquest tercer home no ha pujat al Club Messina, que ha esperat els altres dos dins el vehicle i al carrer. L'aparcador té bona memòria.
Y este sí que se dio cuenta, y no, y así nos lo hizo llegar, de la matrícula del vehículo. Y a partir de ahí ya empezamos a investigar.
Amb la matrícula, la policia troba de seguida qui és el propietari del cotxe. És un veí de Barcelona que es diu Germán. El localitzen quan han passat 13 dies dels fets i el detenen.
El Germán declara que ell només va portar dos coneguts al Club Messina, que els va esperar fins que van sortir i que no sap res del que va passar dins.
Y mira antecedentes de él, digo, pues es un delincuente habitual. Nada, nada.
Encara que es desvincula dels fets, el Germán dona una informació molt valuosa a la policia. Els diu qui eren els dos homes que van portar al Messina. El primer nom que diu és aquest.
Juan Arnedo García. Este se le ha conocido en el ambiente de ellos y policial como Juanillo.
És un veí del barri de Torre Romeu de Sabadell, el barri d'on eren els tres detinguts pel cas Oasis i Bellavista. Els investigadors s'adonen que el Juanillo, de 39 anys, porta un mes i mig fugit.
Fugado de Lérida 2 desde el 30 de marzo del 89. Esto es cuando se les daban un tercer grado y ya no volvían.
La policia de Sabadell té ubicat el Juanillo en un grup de la barriada de Torre Romeu relacionat amb el joc il·legal.
El Juanillo era un individu de dedo fácil. Siempre andaba con tiros, tiroteos y demás. Y el barrio, y esta gente que se dedicaba a organizar partidas, a atracarlas también.
Els investigadors troben plausible que el Juanillo, fugat de la presó i relacionat amb el joc il·legal, sigui un dels autors dels fets. Ara els falta saber qui era el segon agressor. El Germán, el conductor, diu a la policia que es diu Bernardino Ballester, però tothom el coneix com el Nino.
Així que sent aquest nom, a l'inspector Rubio li ve al cap aquell noi de 17 anys que va detenir el 1985, fa 4 anys encara no, en un prostíbul de Parets del Vallès, per dos atracaments a mà armada i un homicidi a Sabadell. De seguida comproven que fa 3 mesos que està en llibertat. La condemna era de 7 anys en total.
Ja tenen dos sospitosos, el Juanillo i el Nino. Tenen fotos de tots dos perquè tots dos tenen antecedents. Els agents convoquen els testimonis del Messina a comissaria i els ensenyen les fotografies.
Y efectivamente los identifican como los autores de esa noche de los disparos allí en el Club Messina. Y Nino, alguien comenta que lo había visto en alguna partida en otra ocasión fuera de de Barcelona, concretament en Sabadell.
Comença la cerca del Juanillo i el Nino. Primer van, esclar, al barri de Torreromeu, a Sabadell, però allà no hi ha ni rastre i els investigadors s'adonen que s'estan amagant i que no serà fàcil localitzar-los. Mentrestant, arriba a comissaria l'estudi de balística.
Amb l'autòpsia al cos de l'alemany, els forenses van poder recuperar les dues bales que li havien disparat. Segons balística, són del calibre 45.
Als investigadors també els arriba un informe de la policia científica.
Han pogut treure empremtes de la pistola de fogueig que van trobar al costat del cadàver. Les empremtes són del Nino.
Els agents continuen buscant durant dies el Juanillo i el Nino sense èxit. I de sobte, una casualitat. A mitjans de juny, els investigadors veuen que el Juanillo entra manillat a la comissaria de Sabadell. Agents de Seguretat Ciutadana l'han detingut per uns fets que no tenen res a veure amb el Messina. És un cas que ha passat al barri de Torreromeu.
Juanillo era de gatillo fácil, sacaba la pistola enseguida. Se aceleraba a la mínima. A él se le detiene en junio, el 11 de junio, al Juanillo, porque amenaza a un individuo en el barrio y se le interviene un revólver del calibre 45. En el barrio tiene un jaleo con un conocido y un quítame allá esas pajitas, pues se liaron tal y el otro sacó el arma. El individuo amenazado consigue darle dos guantazos y quitarle el revólver y nos llama a la policía. Subimos allí al barrio, el Z, y por supuesto detiene a Juanillo e interviene el arma. Entonces a partir de ahí ya, con el tema del revólver, el mismo calibre que el del Club Messina. Pues se llega a la imputación del tema del Messina al Juanillo.
Un rampell violent ha posat el Juanillo en mans de la policia. El detenen com a presumpte autor material dels dos trets que van posar fi a la vida de l'alemany, el porter de la timba.
Y el último que falta por detener, Bernardino, que es el Nino, que es muy escurridizo.
La policia el continua buscant al barri de Torreromeu.
Hi van unes quantes vegades durant dos mesos. No li troben mai. Però fent preguntes, els agents s'acaben assabentant que el Nino es va casar a la presó quan complia condemna pel cas Bellavista i Oasis.
Els policies pensen que això els pot donar una pista per trobar-lo. Per saber qui és la seva dona i on viu, se'n van a buscar informació del casament. Es comencen a mirar els papers i de seguida descobreixen un detall que els deixa molt parats.
El Ignacio García Clavel fue su padrino de boda.
El Nino li va fer de padrí de casament un alt càrrec de la Generalitat. Ignasi García Clavel és el gerent de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.
Fem un parèntesi per explicar per què un alt càrrec de la Generalitat va acabar fent de padrí de bodes del Nino. Ara García Clavel té 81 anys. Quan va conèixer el nuvi tenia 42, però se'n recorda bé.
Veig que des de joventut faig moltes coses pels joves, però des del paper. I no tinc contacte directe amb la gent jove. Llavors li proposo al Javier Hernández Moreno, va ser el primer director general de Catalunya de presons, li proposo si puc anar, encara que tinc un càrrec de la Generalitat, en el meu temps lliure fer de voluntari al barri de la Trinitat, on hi havia la presó de joves. I llavors allà em posen a treballar, a fer classes. De fet, hi vaig a fer classes. Que passa que a la presó, un cop entres, el menys important és el que vas a fer. El més important és escoltar la gent i aproximar-t'hi. Sense un bonisme tonto, perquè a vegades la gent confon això, no? Ai, pobrets els presos, no, pobrets els presos, no. N'han fetes, que passa que si mires la història de cadascú, dius, i per què jo no puc haver arribat aquí també si hagués tingut les mateixes circumstàncies que han tingut ells? Llavors vaig a petar amb un grup de dragadors d'Hospitalet. La gran majoria morts pel SIDA, recordem que la dècada dels 90 va ser tremenda, tremenda. El Bernardino no en formava part directament del grup, però segurament se m'aproxima a través d'aquest grup i entro en coneixement amb ell.
En aquell moment, Bernardino complia condemna pels atracaments del restaurant Bellavista i el bar Oasis.
I llavors una mica ell em posa efecte i bueno, jo d'alguna manera poso efecte a tots aquells joves que intentava ajudar, no? I aleshores, en una ocasió em diu que es vol casar i si jo querria ser su padrino de boda. Li vaig dir que sí, que no hi tenia cap inconvenient. I vam fer el casament a dintre la presó del barri de la Trinitat. Vam fer una celebració allà amb el capellà que el va casar i li vaig entrar al menjar per la celebració amb permís de l'autoritat competent. Eren panets diversos, de diverses coses i dolç. És a dir, pastís de casament, per exemple, això sí. Ens van deixar estar 4 hores o 5 i a la seva companya, que això es feia amb tots, no era amb el Bernardino només, podia estar 24 hores amb ell. Vull dir, llavors, això era molt humanitzar molt la situació.
García Clavel creu que el Bernardino el va voler de padrí pel tracte que tenia amb els interns.
Ell veu que no amb ell sol, sinó amb d'altres, he tingut una relació propera i amb gent difícil, perquè no sé per què, potser em veuen capaç, el director que hi havia aleshores de la presó, diu, oi, te mandaré un grupo que, bueno, aquí dentro es buena gente, a veces la lía, pero no tinguis por que te'n sortiràs. I jo m'hi relaciono igual que d'altres. El que passa que ell, potser al saber que no tenia recolzament familiar suficient...
García Clavel sap que fora de la presó el Nino té una xarxa familiar molt prima. El seu pare es va passar mitja vida a la presó i va morir entre reixes. No el va conèixer. El Nino el va criar una àvia.
L'abuela que el cuidava, això em sona molt. Ho puc dir que sí, que era així. No el recordo com un home conflictiu a dintre. I després el recordo rialler. Tot i la seva angoixa i la seva pena, no, a dintre no, era com si l'oblidés. Jo crec que tenia alguns dèficits importants, no solament afectius, que els tenia, òbviament, sinó que jo crec que tenia alguns problemes psicològics significatius. Perquè aquesta alegria que explico que tenia a dintre era un punt d'inconsciència, també. No era ben bé conscient de la magnitud de la tragèdia general de la seva vida, no?
Ara que ja sabem com es va forjar l'amistat del Nino amb en García Clavel, tornem on érem. Havíem deixat la policia buscant en els papers de matrimoni del Bernardino un possible domicili on trobar-lo. Veuen que la seva dona es diu Montse i és de Rubí. Aquesta serà la pista definitiva.
Nos vamos a Rubí, al domicilio de los suegros, y allí se le detiene.
Detenen el Nino a Rubí el 23 d'agost, 3 mesos després dels fets. La policia porta el Juanillo i el Nino a una roda de reconeixement. Els testimonis presencials del Messina els identifiquen sense cap dubte com els autors dels trets. El Germán, el conductor que va portar els seus 2 companys al Messina i els va delatar, queda en llibertat. La policia pren declaració al Nino.
El detingut explica que la nit dels fets, a les 11, va quedar amb el Juanillo per anar a Barcelona des de Sabadell. I subratlla que quan eren al Messina va disparar en defensa pròpia.
Dice que lleva una pistola de fogueo. Y Nino declara que estaban allí tranquilamente tomando una copa y de golpe y porrazo aparecen 4 o 5 personas allí que se lían a tiros con ellos y ellos se tienen que defender de esos tiros y salen corriendo, que no sabe qué pasó, si hubo algún muerto, no, que ellos salían de allí corriendo. Que le dijo a Juanillo, vamos corriendo. Y le dio la espalda a Juanillo y ya no vio nada más. Él, por supuesto, nunca nadie ha corroborado esa teoría, que hubiera allí otros 4 o 5 que se abalanzaron sobre ello.
Després d'escoltar el Nino, l'inspector Rubio s'imagina com podria haver estat la pel·lícula dels fets.
Yo creo que en principio parece que se vio envuelto en el tema, que Juanillo le diría, Nino, venga, vente, vamos a dar una vuelta a Barcelona, y que no supiera a dónde iban y surgiera el tema, sí. Después a lo mejor se lo comentaría al cabo de la noche, porque si salen a las 11 de la noche de aquí de Sabadell, hasta las 3 de la mañana llegar al lugar, habrían bebido, drogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y posiblemente sí que pudiera saber finalmente a qué iban y demás, oye, vente para acá que vamos a ajustar cuentas con este, el tonto este o tal. Se conocerían el alemán y ellos de otras partidas o lo que fuera. Entonces yo me inclino más a que la discusión viniera por ahí, ir a cantar la, como se suele decir, la gallina a las 40 aquí al alemán por otro tema que hubiera habido en otra partida. Un escarmiento porque alguien se metiera en otra partida a la que no habían tenido permiso o derecho a estar. Yo creo que fue un tema de piques entre organizaciones, gente que daba los permisos para las partidas, estas tuyas, estas mías.
La policia considera que ja té prou proves per tancar el cas i la investigació acaba aquí. El Juanillo i el Nino ingressen a presó provisional. Un any i mig després del crim, el novembre de 1990, es fa el judici per l'homicidi del Messina a l'Audiència de Barcelona. Així explica el cas l'agència EFE.
Segons el fiscal, Juan Arnedo, alias Juanillo, un conegut organitzador de joc il·legal, i Bernardino Ballester, alias Nino, es van posar d'acord per advertir i castigar una banda rival. Cap a les 3 de la matinada del 12 de maig del 1989, Juanillo, Nino i una tercera persona, aquesta última sense accedir al local, es van presentar al Club Messina del carrer Còrsega, on es jugava una partida del joc conegut com La Senyora. Un cop a dins del club, Juanillo i Nino van tenir una discussió amb la víctima, l'encarregat de seguretat de la sala il·legal de joc, conegut com l'Alemán. La discussió va derivar en una baralla en el transcurs de la qual Juanillo va ferir de gravetat la víctima amb un revòlver. Nino també va disparar diversos trets amb una pistola de fogueig, mentre Juanillo va tornar a disparar amb foc real contra l'Alemán, que va morir. Davant del tribunal, Juanillo i Nino han justificat l'ús de les armes en defensa pròpia.
Al Juanillo el condemnen a 8 anys de presó per homicidi i tinença il·lícita d'armes. Al Nino li imposen una pena de 3 anys per encobriment.
Aquesta és la tercera condemna per Bernardino Ballester. El van condemnar per fur quan tenia 16 anys. Per l'atracament al restaurant Bella Vista i haver participat en l'atracament amb homicidi al Bar Oasis quan en tenia 17. I ara, amb 21 anys, per haver encobert l'homicidi del Club Messina.
Ara l'inspector Rubio ja coneix una mica el Nino i sap que es relaciona amb delinqüents del barri sabadellenc de Torre-Romeu.
Son gente que se juntaban habitualmente entre ellos, o sea, no es que estuvieran en grupos estancos. O con Pedro, con Manuel, fue un momento dado. En este momento fue con Juanillo, el día de la joyería. Bueno, depende cómo le tercie. Si es que de aquellas, vamos. Pasa que esto es un mundo. Nosotros que estábamos en el grupo de atraco, aquí había grupos que, vamos, para hacer vaquillas ahí, para hacer 40 películas del vaquilla.
El policía ha parlat de la joyería, que és un altre cas on està implicat el Nino. Aquest us l'explicarem el capítol següent. L'inspector Rubio i Bernardino Ballester es tornaran a trobar. Avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Judit Perpinyà. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Cigarettes and chocolate milk. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit humble for me. And then there's those other things, which for several reasons we won't mention. Facing forward, I see.
to just a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hopes, or adios, Kansas City.
Cigarettes and chocolate.